Radio Astel.
Aquí parlar amb Joan Anton Català, hi ha de coses personals, jo què he fet, li preguntes.
No, a veure, bona tarda.
Bona tarda.
No, preguntes normals, culturals.
Culturals.
No, ja ho puc dir, perquè em fa certa vergonya, però ho puc dir. I la meva, parlàvem de la meva cultura en altres àmbits, com sí. Per exemple el cinema, el teatre, és lamentable.
Sí. Jo no ho qualificaria com a lamentable.
Mira, escolta, més val reconèixer-ho i, en tot cas, si això ha de servir perquè algun dia hi pugui posar remei, doncs mira.
Benvingut, no? Joan Anton, avui parlarem d'un concepte del que tothom n'ha sentit a parlar, això ho dèiem a l'inici, del sumari, però que tots no sabem, no sé, què és i com, i com funciona, no? De què estem parlant?
La radioactivitat, que és un tema, ja ho deies ara, que se'n parla molt,
molt.
A més, ens fa com por, l'associem a catàstrofes...
Sí.
I ara explicarem realment quin és el mecanisme que la provoca, què és i quins fenòmens hi ha naturals que també provoquen radioactivitat.
Va, doncs ens hi posem?
Vinga.
Va, doncs per entendre aquesta radioactivitat que avui ens... ja que segur que amb la mirada i amb la divulgació d'en Joan Anton ho acabem d'entendre perfectament, com funciona, què és, entrem una mica més en detall.
Va, mira, radioactivitat l'anomenem un fenomen a on àtoms que són inestables, ara explicarem què vol dir que són inestables, emeten, per transformar-se en altres àtoms que són estables, emeten com una mena de bala, una mena de projectil, això l'anomenem radioactivitat. Després explicarem que aquest projectil pot ser de tres categories diferents, de tres menes diferents, però ja ho tenim.
Vale.
Un àtom que és inestable, que ell vol ser estable, però per ser-ho no li queda més remei que emetre aquest projectil que el fa retornar a un estat això, més estable. Què vol dir un àtom poc estable o inestable? Els àtoms, quan són molt grossos, quan tenen nuclis, recorda que els àtoms en una imatge molt naïf, molt ingènua, d'institut, ens diuen que els àtoms estan formats d'un nucli on hi ha protons i neutrons i els electrons que giren al voltant com si fossin núvols. Doncs a l'interior, al nucli dels àtoms, si allà hi ha moltes partícules, si hi ha molts protons i molts neutrons, aquests àtoms acostumen a no ser gaire estables, aquests que tenen molta massa. I tenen tendència, de manera espontània, tenen tendència a perdre massa per convertir-se en un altre element que sí que en sigui més estable, un element més lleuger. I aquí ja tenim una primera emissió, que després explicarem com es provoca, com es produeix, de massa. Emeten massa per ells perdre'n, aprimar-se i convertir-se en un àtom més lleuger
més
i, per
lleuger.
Tant, més estable. Això és la primera manera.
D'acord.
La segona manera és que hi ha una cosa que ara l'hem de recordar, que l'hem estudiat tots, però que molts segurament hem oblidat, que són els isòtops.
Home!
Oh, isòtops. Si algú no recorda
que
són els isòtops... Clar, ha de sonar, Mercè. I si algú no recorda ben bé que són els isòtops...
Recorda'ns-ho.
Ara ho recordarem, perquè és un concepte força simple.
La Paula el té bastant...
Sí?
Home,
sí, ja ens diu que sí.
Acaba de fer l'ESO, vull dir...
Perfecte. Doncs, a veure, tornem als nuclis dels àtoms.
Sí, va, tornem als nuclis.
El que diu quin àtom seràs és el nombre de protons que tens al nucli. Si tens un protó, ets un hidrogen. Si en tens dos, és un heli. Si tens tres, és un bor. Si en tens quatre, és un liti. I així, tots els elements químics queden endreçarets en funció del número de protons que tens. Però, a més, hi ha àtoms que, a més de protons, tenen neutrons. Doncs, si tu canvies el número de neutrons en un àtom, aquí tens els isòtops. Per exemple, l'hidrogen, hi ha l'hidrogen normal, que no té cap neutró en el nucli, el deuteri, que és una varietat d'hidrogen que té un neutró en el nucli, i el triti, que és una altra varietat d'hidrogen que té dos neutrons. Tots ells són hidrogen. Tant l'hidrogen com el deuteri com el triti són hidrogen.
D'acord.
Mateixes propietats. Només que un és més pesat que l'altre. Uh-huh. L'hidrogen normal no té neutrons amb el nucli, el deuteri és un isòtop que té un neutró, uh-huh, i el triti és un altre isòtop que té dos neutrons. Això passa amb qualsevol mena d'àtom. Els àtoms més pesats poden tenir molts isòtops, vol dir que poden tenir moltes varietats, uh-huh, moltes varietats d'aquest mateix element químic. I molts dels isòtops són inestables, tenen tendència també a perdre aquests neutrons que tenen de més,
sí,
per convertir-se en elements més lleugers, igual com passava quan he començat l'explicació. Per tant, aquí tenim una altra manera d'emetre radiació. Isòtops que existeixen a la natura, molts d'ells existeixen de manera natural,
correcte,
però que tenen tendència a perdre massa per convertir-se en àtoms més senzills.
Quins tipus de radioactivitat hi ha?
Tenim tres tipus, i veuràs que són, dos d'ells s'assemblen i l'altre és completament diferent i col·lectivament l'anomenem radioactivitat. Hi ha el que anomenem la radiació alfa. La radiació alfa és emissió de massa, això que dèiem, àtoms que volen aprimar-se i que emeten, alliberen massa, i aquesta massa l'emeten com a nuclis d'heli.
D'acord.
Emeten nuclis d'heli. El nucli d'heli són dos protons i dos neutrons. Això són bales grosses, grosses dins del que estem parlant. Són partícules molt peques, sí, no? Però dintre del que estem parlant són molt grosses. I emeten això per aprimar-se. Aquests nuclis d'heli viatgen molt poquet. Aquesta radiació, afortunadament, és poc perillosa si no la ingereixes, si no es produeix dins del teu cos, perquè aquests nuclis d'heli tenen interacció amb qualsevol cosa que toquen, fins i tot amb l'aire, de manera que no poden recórrer gaire distància per malmetre teixits, per malmetre l'ADN, que és el que fa la radiació. De manera que és poc perillosa a distància, perquè ja no t'arriben aquestes partícules alfa, excepte, com deien, que les ingereixis. Que ingereixis elements radioactius, aquests àtoms pesats o isòtops, sí, inestables, que tenen tendència a desintegrar-se emetent aquestes partícules i emetent-les dins del teu cos. Llavors és molt perillós, perquè ja no et separa res d'aquestes partícules. No és com abans, que tenies una capa d'aire, uns metres d'aire que et protegien. Aquí ja no tens res. I això és el que passa, per exemple, quan hi ha contaminació radioactiva, o bé per explosions nuclears, o bé per fuites de combustible nuclear. Recordem l'any 1986, Txernòbil, l'accident nuclear, sí, més brutal. No sé si has vist el documental, la pel·lícula.
Sí.
Està molt ben feta i, a més, respecta molt realment el relat històric del que va passar. Doncs això és el que et passa quan això beus aigua o menges aliments contaminats, no? Per elements radioactius, aquests àtoms pesats. Això és la radiació alfa. Radiació beta també és emissió de massa, però en lloc d'emetre's una partícula tan grossa com dèiem ara, s'emet una molt petita, que és un electró. Un electró, emet un electró. I això és una mica més perillós perquè aquest electró sí que és capaç de travessar distàncies per malmetre això, teixits, per malmetre ADN. Uh-huh. Per tant, aquesta pot tenir efecte sobre la salut a distància, que és més perillosa que l'anterior. I finalment, hi ha la que anomenem radiació gamma. Mm. I aquesta és completament diferent a les altres dues. Les altres dues, l'alfa i la beta que hem explicat, és emissió de massa. En canvi, la radiació gamma és emissió de llum. No té res a veure amb emetre massa. Emet llum, o no, que és una altra cara de la massa, com ens va explicar Einstein. Mm. I aquesta llum l'emet en alta energia. Emet rajos gamma, per això es diu radiació gamma. I això són molt perillosos, molt perillosos. Aquests sí que poden travessar distàncies considerables i fer força mal. Afortunadament, diríem, de l'espai ens arriben moltes radiacions d'aquest estil, sobretot rajos gamma, però la nostra atmosfera ens funciona d'escut protector. I ja aquests rajos gamma que ens venen de l'espai no arriben a la superfície. Però quan tenim elements radioactius aquí, explosions nuclears, fuites nuclears, minerals que tenen isòtops o elements químics que són radioactius i emeten radiació gamma, aquesta radiació gamma és molt, molt perillosa.
Passem ara, volem preguntar, Joan Anton, amb tot el que ens has explicat ara, no? quins podrien ser els seus efectes? No?
Clar,
perquè
clar.
Jo et preguntava, no? El raig X, per exemple, que és el primer que m'ha vingut al cap, mm-hmm, no? Quan he vist el guió, moltes vegades diem, ens hem de fer aquesta radiografia, no? O aquesta prova mèdica.
Clar.
Aquests Com nosaltres, no? Com el nostre cos.
La radiació, fas bé de preguntar-ho, perquè he parlat de la radiació gamma,
sí.
és la que és molt més perjudicial que totes les altres, que totes les altres, però també hi ha una altra mena de llum, que es diu rajos X, que també porten molta energia i també són molt perjudicials, menys que els rajos gamma. I, en canvi, els utilitzem a la consulta del metge, per exemple. La qüestió és que a la natura la radiació existeix d'una manera natural. Hi ha la composició mateixa de les roques de la Terra fa que hi hagi un nivell bàsic, diríem, un nivell de fons de radiació. El nostre cos està perfectament preparat per suportar aquests nivells de radiació simplement perquè no hi seríem, si no fos així. No? Totes les espècies vives de la Terra s'han evolucionat, s'han desenvolupat en un entorn on hi ha una radiació que és mínima, però que existeix. El que fem quan utilitzem nosaltres radiació, com pot ser els rajos X, o com pot ser, atenció, els rajos gamma a la radioteràpia,
per exemple,
amb la lluita contra els tumors,
sí,
on enviem radiació
directa, no?
Molt focalitzada cap allò on està el tumor, ho fem amb dosis que el nostre cos pot suportar. Sí que és cert que abans, jo recordo quan jo era petit, que ens feien radiografies de rajos X, en feien moltíssimes.
Bueno.
I el metge anava protegit amb una...
Com si fos, com, no?
Amb un plom, sí, amb una mena de plom que portava.
Sí.
I ara la protecció és molt més important. Quedes tancat dins d'una habitació. A més, et controlen el número de radiografies que et fas. No es fan radiografies per qualsevol cosa. Perquè aquesta radiació és acumulativa. Normalment el que fas és la pots suportar perfectament, té efectes que són minsos, però... si és repetida, tu vas acumulant l'efecte de la radiació. De manera que si et fessis moltíssimes radiografies, cosa que no passa, perquè això ho controlen, te n'hauries de fer moltes, 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 podries tenir efectes perjudicials.
Clar, i el que tu dius, per exemple, als metges, no, que es dediquen...
Clar,
al, no?
Ells s'han de protegir perquè, clar...
No? Ells van hiperprotegits a dia d'avui, no? I encara que tinguin d'una forma repetida... Vull dir, ells estan...
Estan completament fora de la sala. Abans estaven dins, jo
clar,
recordo que portaven aquelles coses, unes coses molt pesades amb plom, que el plom és un protector, el plom fa de paret, fa d'escut. Però tot i això rebien una certa dosi, no?, de radiació. Clar, imagina't un metge que fes constantment radiografies. Avui en dia tot això està protegit.
Doncs mira, dit això, ara sí, no sé, clar, moltes vegades és això de saber quins efectes, no?, pot tenir el nostre cos, fins, no?, quin perill pot tenir, Joan Anton.
Bàsicament el que fa la radiació malmet teixits i malmet l'ADN. De fet, a l'ADN hi provoca mutacions, que les mutacions és un efecte que també el tenim de manera natural. Les mutacions es provoquen de manera espontània amb el nostre ADN, però el que fa la radiació és que aquest ritme, que és natural de provocar mutacions, creixi, i creixi d'una manera molt elevada. Això, per exemple, explica el per què hem d'anar protegits amb cremes solars de la radiació del sol. Perquè abans dèiem, la radiació gamma, molt perillosa, no molt alta energia. La radiació X, de menys perillositat, tot i que ho continua sent.
I la beta?
La radiació ultraviolada,
ultraviolada,
que és la que ens serveix del sol, molt menys
perjudicial,
però continua sent una llum d'alta energia. Per tant,
aquesta
és la raó per la qual ens hem de protegir, per la radiació ultraviolada del sol. Això no ho anomenem radioactivitat. Això és radiació que ens ve d'una manera natural del sol. Hauríem de distingir amb la radioactivitat, perquè la radioactivitat també és radiació, però en aquest cas de rajos gamma, molt més potent, molt més perjudicial, i feta, creada per aquests àtoms que dèiem abans, inestables, que tenen tendència a convertir-se en altres àtoms més estables i que per fer-ho emeten o bé massa, radioactivitat alfa o beta, o bé llum d'alta energia, que és la gamma.
Quant temps dura aquesta radioactivitat?
Clar, depèn. Cada element químic, cada isòtop, té la seva vida mitjana, que és la vida que esperaríem que pugui sobreviure aquell àtom abans de desintegrar-se, abans d'emetre radiació i convertir-se en un àtom més estable. Aquí hem de fer un apunt molt interessant sobre la quàntica. La quàntica, que és una cosa increïble, fora del sentit comú total, i t'ho diu un quàntic... És increïble. Un dia li dedicarem un capítol a la quàntica.
Jo, mira, el que deies tu, no? Culturalment, com ho ha qualificat Joan Anton, Vanessa? Lamentable. Jo de física quàntica...
Home, però Mercè, no és el mateix, clar, física quàntica és una cosa molt específica.
Lamentable.
Bueno, molt específica.
Física en general, no? Física en general, Vanessa.
Jo diré que el meu coneixement de la quàntica també és lamentable. Sí, mira, hi va haver una frase, no sé, ara eren dos científics famosos i un li pregunta, no un periodista i un científic, el periodista li va preguntar al científic, ara no recordo qui era, vostè entén bé la quàntica? Diu, no, és que no l'entén ningú, ni els quàntics entenem la quàntica. Bueno, la qüestió és que la quàntica, una de les coses que ens diu és que si tu tens un àtom d'aquests radioactius, un àtom inestable, mai pots estar segur del moment en què emetrà el que hagi d'emetre, radiació alfa, beta o gamma, per convertir-se en un àtom més estable. Això, per cert, un dia en parlarem, és la clau de l'experiment famosíssim del gat de Schrödinger.
Home.
Aquell gat que és alhora viu i mort dins d'una caixa.
Sí.
Vale? Doncs tu no pots estar segur en quin moment aquell àtom emetrà aquella radioactivitat, aquella radiació. Què fem, doncs, en un laboratori? En un laboratori el que fem és agafar una mostra estadísticament grossa d'aquell, no un àtom, sinó molts àtoms d'aquell element, i el que calculem és la probabilitat, per tant, no la certesa, la probabilitat de la vida que tindrà un àtom d'aquests. Això anomenem vida mitjana. Vida mitjana seria que val aquest àtom o aquest isòtom en concret, més o menys pot trigar, i ara et parlaré de quins períodes, aquest període en desintegrar-se i emetre radiació. Però mai podem estar segurs si realment un àtom individual ho farà en aquell moment, ho farà abans o ho farà molt després. És un fet purament estadístic.
Val.
Dit això, quins són aquests temps mitjans de vida? Poden anar des de microsegons o menys, partícules que pràcticament no són gens estables i que es desintegren immediatament, a milions d'anys. A elements radioactius que poden sobreviure en estat natural durant milions d'anys anant desintegrant-se, tota aquella mostra anant desintegrant-se. Això explica també la perillositat d'algunes de les coses que fem. Per exemple, quan hi ha una fuita nuclear, Txernòbil, Fukushima, etc., es provoca un vessament d'elements radioactius a l'efecte dels quals pot durar centenars o milers d'anys.
O milers d'anys, clar.
O milers d'anys, contaminant això, aigua, contaminant aliments, per això aquelles zones, com la de Txernòbil, es va haver d'evacuar, es va haver de demanar a la població que no hi tornés durant anys. Tal com va passant el temps, aquesta mostra d'element radioactiu va baixant, és a dir, cada cop es van desintegrant més àtoms i en queden menys per desintegrar-se. Per tant, el nivell de radiació va baixant, el nivell de radioactivitat va baixant. Però torno a dir, hi ha elements d'aquests que poden mantenir el seu efecte durant milers o milions d'anys, fins i tot.
Mira, Joan Anton, anem a rematar el tema que ens has portat avui. Estem parlant amb en Joan Anton Català de la radioactivitat. Pregunta final que et faria, on es troba aquesta radioactivitat? Ja ens ho has dit una mica,
Es troba arreu, diríem, a la natura. Es troba a la natura, amb minerals que ja tenen aquests elements que són radioactius, isòtops de l'urani, n'hi ha, isòtops del radi, que és l'element que va descobrir, un dels elements que va descobrir Maria Sklodowska, coneguda com Maria Curie, Marie Curie, que era el nom que ella va adoptar per haver-se casat amb el seu marit, però en realitat...
Primera
dona en guanyar un Nobel. Una de les poques persones de la història que ha guanyat dos Nobels, el de física i el de química. Increïble. Doncs això es troba a la natura, també es troba a les nostres centrals nuclears, com dèiem abans, també es troba a les teràpies de radioteràpia, com dèiem abans, i, malauradament, també es troba als nostres experiments nuclears amb armes nuclears, que es basen justament en utilitzar aquesta reacció d'emetre radiació per provocar un efecte en cadena. Sí, aquestes radiacions que un àtom inestable emet xoquen contra un altre àtom que fa que també emeti i així això es provoca una reacció en cadena que lamentablement l'utilitzem per matar-nos d'una manera tremenda. Això l'anomenem armes de destrucció massiva, que és paradoxal el nom, no? Que puguem conviure en un nom
totalment
que hem posat a una arma d'aquest tipus, de destrucció massiva.
Joan Anton, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies.
De res, de res.
Cada dimarts, ja sabeu, toca ciència. Toca parlar de ciència amb en Joan Anton Català, aquí el Fabricació Pròpia. Bona setmana.
Igualment, Mercè.
Radio Estel.